Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. L'activitat escolar a Sabadell es podria aturar a partir de dilluns i durant 15 dies. Educació ha pres la decisió que s'ha d'anunciar en uns minuts d'aturar totes les classes a les escoles bressol, escoles, instituts i també universitats com a mesura de contenció del coronavirus que ja manté confinats a casa seva uns 17.000 alumnes catalans. Entre aquests hi ha el 500.000 d'alumnes i els 35 mestres de l'escola Mas Boadella de Calllong, que s'ha tancat després que s'hagi confirmat un cas positiu per Covid-19 entre l'equip docent. El departament ha pres la decisió per prevenció, però ha llançat un missatge de tranquil·litat als sabadellencs perquè no hi ha menors infectats i els mestres es troben bé. El director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyàs, ha donat més explicacions a les portes de l'escola de Calllong.
No podem cobrir les substitucions, perquè nosaltres no es pot substituir un claustre sencer. Podem substituir dues o tres mestres, però no podem substituir tot un claustre. Per tant, com a mesura de preventiva, com que hi ha el confinament dels mestres, nosaltres hem de tancar l'escola.
Els pares s'han assabentat de la mesura quan han portat els seus fills al centre a primera hora del matí. Malgrat les preguntes inicials, la situació s'ha tranquil·litzat a mesura que passaven les hores. En declaracions al programa al matí, una mare del Mas Boadella ha fet una crida a la calma i ha recordat que els menors s'han confinat per precaució.
Hi ha una mica d'histèria amb aquest tema, però al final s'ha de transmetre tranquil·litat. Ara mateix els nens estan sans, hi ha un cas positiu, només un cas, i s'ha de transmetre totalment tranquil·litat. Faran un confinament els nens que han estat en contacte amb aquesta mestra i ja està, són nens sans que han d'estar confinats només aquests nens, ni els seus familiars, ni germans, ni ningú.
El Mas Boadella ha estat el primer centre escolar tancat per un cas positiu de Covid-19.
Titulars.
I la pregunta que es fan ara mateix tots els pares, com gestionar un possible tancament de tots els centres escolars i com els empara la llei laboral davant d'un possible aïllament forçat. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. El govern espanyol prepara ajudes a les famílies que no puguin anar a treballar per haver-se de quedar amb els fills. Una situació que es tractarà com una incapacitat temporal per accident laboral per poder cobrar fins al 75%. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, n'ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio.
Necessitem aquesta altra via, generar aquest fons extraordinari per poder cobrir el que suposa cobrir aquests salaris, inclús aplaçar el pagament de quotes de seguretat social i a més, si és el cas d'alguna empresa i d'autònoms, i això s'ha de fer via aquestes mesures que ha de prendre el govern avui.
I durant el Notícies Migdia també estarem molt pendents de l'avenç del coronavirus a Catalunya i a Espanya i us explicarem què és exactament el Covid-19 i com es propaga. L'esport sabadellenc, per cert, també queda pràcticament paralitzat com a mesura per evitar la propagació del coronavirus.
Ara mateix només hi ha dues competicions nacionals amb implicació local que tenen la intenció de jugar aquest cap de setmana a porta tancada, la Lliga Premat de Waterpolo i la Primera Nacional de Voleibol. A més, la Federació Espanyola de Natació estudia què fer amb el Campionat d'Espanya de Natació, que s'ha de celebrar a Can Llong de l'1 al 5 d'abril.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
La previsió del temps. Jordi Cruz, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. L'espera que demà canviï el temps a les comarques de Barcelona, baixi la temperatura i fins i tot sigui possible alguna precipitació feble. Avui, en canvi, el temps encara serà força tranquil. En general, l'ambient serà assolellat. Potser estones el cel quedi mig ennuvolat, degut al pas de núvols alts. També ara al matí i al vespre pot haver-hi algun núvol baix a punts de la costa, però vaja, en conjunt ha de fer sol i la temperatura avui continuarà sent més aviat alta. Avui la màxima es mourà entre els 19-20 graus del litoral i els 22 o 23 que es pot assolir al prelitoral. Tot plegat amb vent més aviat feble que serà de component sud durant el dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquest aquesta hora hi ha força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només us hem d'explicar que la carretera T310 està tallada a Montbrió del Camp en tots dos sentits de la marxa per un accident. També s'estan fent desviaments per tal de reconduir la situació en aquest punt de la xarxa viària catalana. I com funciona aquesta hora el transport públic? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de transport públic circula amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació. Transmet, molt bon dia.
Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
I ja hi ha un centre escolar tancat a Sabadell pel coronavirus. Es tracta del Mas Boadella, que allonga, com ha avançat aquesta emissora, des d'avui durant 15 dies com a mínim. L'escola romandrà tancada després que s'hagi detectat un cas positiu de coronavirus entre el seu professorat. El centre ha de tancar les portes perquè tots els mestres, uns 35, hauran d'estar confinats a casa seva durant dues setmanes. Pel que fa a l'alumnat, els 470 infants del centre no podran anar a classe durant aquest període. Els alumnes de tercer A i tercer B també hauran d'estar en aïllament domiciliari, mentre que la resta podran seguir fent vida normal. Les famílies, però, hauran d'estar alerta per si algun dels petits presenta símptomes de coronavirus. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. De moment, però, insistim en que només hi ha una persona contagiada de la comunitat educativa de l'escola Mas Boadella. El cas va ser detectat ahir al vespre i aquest matí s'ha comunicat a les famílies en l'obertura de les portes del centre. El Departament d'Educació ha decidit tancar l'escola perquè Salut ha demanat el confinament del 100% de la plantilla. Com ha explicat el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, es tracta d'una mesura preventiva, ja que totes les persones confinades menys una estan sanes. Sembla que no podem escoltar aquest tall del director de Serveis Territorials. Era un missatge de tranquil·litat per totes les famílies i la comunitat educativa d'aquest centre. Em sembla que ja tenim aquest tall disponible. Podem escoltar Jesús Vinyes.
Tanquem l'escola durant 15 dies, és una mesura de prevenció, els nens estan bé, no n'hi ha cap que estigui contagiat, per tant, en principi, el que hem de fer és tenir calma, de saber que és una mesura que el que intenta és evitar que hi haguin altres casos.
El comunicat oficial del Departament d'Educació ha arribat a 11:45 del migdia, quan la majoria de les famílies ja havien anat a recollir la canalla. En aquest es demana tranquil·litat, relativitzant el tancament del centre i recordant que si algun alumne presenta símptomes, es truqui al 061 informant que l'infant ha estat en contacte amb una persona infectada.
Les famílies que no eren a les 9 del matí al centre s'han informat del tancament de l'escola a través dels grups de WhatsApp de pares i mares. Fins al migdia hi ha hagut un degoteig de famílies que han anat a buscar fills que havien deixat en acollida o els infants que hi havien anat sols a l'escola.
Hem pogut parlar amb algunes d'aquestes famílies que al llarg del matí han anat a buscar els nens i nenes. Com dèiem, la majoria s'han assabentat del cas positiu de coronavirus pel WhatsApp i molts d'ells han sortit de la feina per anar a l'escola. El principal mal de cap per alguns d'ells són com s'organitzen des d'avui mateix.
Jo estava treballant, el meu home el deixa, bueno, ve sol perquè fa sisè ja el nen, i el nen ve sol. I bueno, jo m'he enterat pel WhatsApp del col·le. Jo no he pogut vindre abans, però bueno, estaven jugant aquí al pati, bé, però bueno, el col·le no m'ha comunicat res ni res, eh? No, bueno, potser encara no m'havia arribat el torn.
Plegar i venir a recollir les meves filles. A partir d'aquí, no ho sé, el que ens diguin, mirar les instruccions que ens donin i m'imagino que pràcticament igual que tothom, vull dir, és una cosa nova, no tenim massa informació encara al respecte, amb la qual cosa penso que haurem de seguir les indicacions que ens donin i no alarmar-nos massa, perquè d'entrada és molt xocant.
Que los hijos estén en cuarentena y los padres no, pues no lo sé. Y entonces yo lo que haré personalmente, llamar a mi centro de trabajo y a ver qué me dicen, a ver qué tengo que hacer.
A veure, ho parlaré amb la meva feina, a veure, ho parlaré perquè, a veure, té 11 anys, però a veure, per quedar-se sol tampoc ho veig lògic, però bueno. No tinc a ningú.
A mi i la meva feina m'han donat l'opció de fer teletreball, amb la qual cosa estarem a casa amb un dels dos i l'altre estarà també, perquè hi ha totalment tranquil·litat. El meu marit és molt previsor i ha de fer compra per sobreviure a una guerra.
En principi no tenim per què deixar de fer la nostra vida normal, però com enteneu, si tenim els fills a casa, alguna mesura hem de prendre. Que ara mateix m'agafes en un punt que no sé què faré. De moment he plegat de treballar. Demà no ho sé.
Amb qui també hem parlat és amb els nens i nenes del Mas Boadella. Ells han estat els primers en assabentar-se de la situació. S'ho han pres amb molta calma, conscients que tots ells estan sans.
Pues el director ha salido y nos ha explicado que hoy estaba abierto, que los padres irían a dirección a buscarnos, però que estaria el col·le cerrado durant 15 dies.
Doncs, demà s'arriba a l'escola, han trigat molt en obrir les portes, i ha vingut el director i ens ha dit que tancaven l'escola dues setmanes, i avui, com que fins que no vinguessin els pares, doncs no ens anàvem a les cases. Però els que tenien pares aquí que els havien acompanyat, es podien anar a casa.
Sobretot, tercero i cuarto, son los que tienen que estar más en casa sin contacto a nadie, porque la persona que está infectada es la profesora o profesor de tercero y cuarto.
Y ens han deixat veure pel·lis, i ens han donat llibres per llegir, i hem anat des de les 10:30 al pati per divertir-nos més.
En total, la comunitat educativa del Mas Boadella supera les 500 persones.
Doncs a aquesta hora compareix el president de la Generalitat, Quim Torra, per explicar les últimes mesures que s'han pres per combatre el coronavirus i frenar la seva propagació. L'escoltem, però un dels anuncis que ja s'han fet és que a partir de demà se suspenen les classes, no a partir de dilluns, sinó a partir de demà, als centres educatius. Acaba aquesta compareixença del president Quim Torra i ara li pren la paraula al conseller d'Interior, Miquel Buch, per explicar quina és la situació a hores d'ara. L'escoltem.
Del pla d'emergències Procicat, i dins d'aquest consell assessor han sorgit una sèrie de propostes que, com ha dit el president, doncs ja són efectives, com per exemple passar el pla en fase emergència 1. Vostès saben que tenim 4 fases. Tenim la prealerta, l'alerta, l'emergència 1 i l'emergència 2. Ara activaríem el pla en fase emergència 2, entre altres coses perquè la situació, la previsió, que sempre intentem anar amb previsió en qualsevol pla d'emergències, doncs és garantir qualsevol servei bàsic que pugui produir-se en els propers dies, la necessitat de cobriment de qualsevol espai o qualsevol territori de Catalunya. Per tant, amb aquesta previsió ja ens avancem, fixem el Procicat en fase emergència 1 i d'aquesta manera doncs, es pot treballar mesures en l'àmbit de protecció civil molt concretes per abastar tot el territori i tots els serveis. També significa una comunicació permanent amb la població, per tant, doncs els citarem constantment per poder transmetre.
Doncs aquestes són les explicacions que s'estan donant en aquests moments després que s'hagi reunit el Consell d'Assessor del Pla d'Actuació que analitza el coronavirus. L'anunci més important fins al moment és el tancament d'escoles a tota Catalunya a partir de demà divendres. La mesura afecta a gairebé 1.800.000 alumnes i uns 100.000 docents que s'hauran de quedar a casa durant els pròxims 15 dies com a mesura per combatre la propagació del coronavirus. Però prèviament a aquesta roda de premsa, aquest mateix matí, la Generalitat també ha acordat tot un seguit de mesures econòmiques per pal·liar els efectes del coronavirus a Catalunya. Quines són, Helena Molist?
Doncs la principal és que el govern ha anunciat una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances i Avalis amb l'objectiu de facilitar la liquiditat a les empreses. Pere Aragonès, vicepresident d'Economia, ho ha explicat aquest mateix matí en roda de premsa.
Mobilització de 1.000 milions d'euros cap a l'economia productiva a través d'aquest aval que cobreix el 75% per part de la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de Finances i Avalis per garantir la liquiditat i, per tant, que aquests moments en què hi haurà una paralització de l'activitat econòmica o una disminució, la liquiditat de les empreses, la tresoreria de les empreses, tingui capacitat de resistència amb l'objectiu del manteniment de llocs de treball.
En economia també s'ha anunciat l'ajornament de la taxa turística fins al mes de setembre i la gratuïtat de les trucades al 061 fins que la crisi sanitària no passi.
I un altre front que la Generalitat ha volgut abordar ha estat l'aïllament de la gent gran.
Així és, en ser població de risc, la Generalitat ha pres les mesures necessàries per evitar que molta gent d'edat avançada es trobi en un espai tancat. D'aquesta manera s'ha decidit tancar els centres cívics, els casals de gent gran i les ludoteques durant 15 dies.
I ja són diversos els polítics afectats pel coronavirus.
Així és, el més sonat és el cas Irene Montero, ministra d'Igualtat, que ha donat positiu pel virus. La mateixa Montero ha explicat a través de la xarxa social Twitter que en tenir els símptomes es va fer la prova ahir mateix. La ministra ha assegurat que es troba completament bé i Pablo Iglesias, vicepresident del govern i parella de Montero, també es troba en quarantena. Com a mesura preventiva, tots els membres del govern espanyol realitzaran proves del Covid-19 durant els pròxims dies.
A l'Ajuntament de Barcelona, nombrosos regidors s'han vist afectats també per aquest virus.
És el cas d'Ada Colau, alcaldessa de la ciutat, que voluntàriament es troba en aïllament al seu domicili. En total són 145 els treballadors i regidors municipals més que es troben en quarantena de manera preventiva. A l'Ajuntament de Barcelona s'han confirmat 5 casos de coronavirus.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Aquest tema encara ens ocupa perquè davant de l'increment de casos de Covid-19 a l'Estat, l'Ajuntament ha pres tot un seguit de mesures preventives per tal d'evitar-ne la propagació. La principal, la suspensió de totes les activitats organitzades des del consistori, tant les que s'havien de celebrar a l'aire lliure com en els espais tancats. L'Ajuntament, seguint la recomanació de la Generalitat, també ha cancel·lat totes les activitats que aglutinin més de 1.000 persones. Quines mesures més s'han fixat?
Doncs l'Ajuntament i el Comitè de Seguretat i Salut del consistori han volgut abordar tres grans focus de contenció. El primer, com dèiem, la cancel·lació de totes les activitats organitzades des del consistori. El segon paquet va destinat a l'aïllament de les persones que pertanyen al grup de risc, és a dir, la gent gran. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, explica quines mesures s'han pres en aquesta línia.
Com sabeu, és un dels col·lectius amb més risc en aquest virus. Per tant, el que hem fet és també un seguit de mesures destinades a la gent gran, que vol dir bàsicament tancament de tots aquells espais on hi ha concentracions importants de gent gran. Per tant, vol dir que el que hem fet és tancar les sales relacionals dels centres cívics, tancar el mercat de Sant Joan, tancar també les sales dels complexes de gent gran, de Via Alexandra, de Sant Oleguer i del Sud, i a més també hem enviat una carta a les residències doncs, destacant les mesures de la Generalitat de Catalunya entorn a la gent gran.
L'última mesura és la d'anul·lar els mercadillos de roba i objectes antics. L'alcaldessa, però, ha remarcat que no se suspenen els mercats d'aliments. La mateixa Ferrés ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. Demana als sabadellencs que facin cas a aquestes mesures i que mantinguin la calma. Aquestes accions doncs, es comencen a implementar des d'avui mateix i s'allargaran durant 15 dies. Des del mateix Ajuntament, però, ja avisen que es podrien prorrogar depenent de com es desenvolupi la situació.
I les restriccions anunciades per l'Ajuntament s'han traduït en la suspensió i l'ajornament d'actes programats a la ciutat, en especial aquest cap de setmana, que encara es mantenien en agenda. Entre els grans damnificats i el Festival de Cinema de Terror de Sabadell i també la Joventut de la Faràndula. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Bon dia. El Festival de Cinema de Terror ha suspès tots els actes a partir d'avui, deixant a mitges la seva novena edició. No obstant això, l'objectiu és reprogramar-lo més endavant, com ha apuntat el seu director al programa al matí, David Garnacho.
Una decisió com aquesta no és mai fàcil de prendre, però bé, donades les circumstàncies, el risc que correm tots plegats, doncs, hem decidit que el millor era posposar el festival, buscar unes dates més endavant, conjuntament amb l'Ajuntament, i bueno, no, el festival no s'ha acabat. I d'aquí 1, 2, 3 mesos, quan les coses estiguin ja bé, pues, tornarem amb el que ens falta. Potser podrem incloure alguna sorpresa més i res, seguir endavant amb el festival.
Les persones que ja tinguessin entrada poden utilitzar-la en les noves dates o demanar el retorn de l'import. En una situació similar es troba la Joventut de la Faràndula, que ha hagut de suspendre les representacions del préssec gegant d'aquest cap de setmana i buscarà una fórmula per tornar els diners de les entrades. En aquest sentit, també ha suspès les activitats formatives, socials i teatrals fins a nou avís. El Teatre Sant Vicenç, per la seva banda, també ha suspès tota l'activitat, paralitzant la programació, el taller de teatre i l'esplai La Branca. D'altra banda, la Cava Urpí ha suspès el concert doble d'Andrea Motis, el de Manu Guix i el de Lluís Gavaldà. Per últim, la Llar del Llibre ha ajornat fins a nou avís la presentació del llibre Persistim, que estava prevista per aquest vespre.
També han suspès la seva activitat Joventuts Musicals, totes aquelles activitats que tenien programades entre els dies 12 i 26 de març. I us ho dèiem en començar, el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, ha reclamat un decret llei per pal·liar els efectes del coronavirus en els treballadors. Rodríguez considera imprescindible donar seguretat jurídica als assalariats i també als autònoms davant dels escenaris que s'obren amb l'expansió del virus. El possible tancament de les escoles i de casals de gent gran són alguns dels més problemàtics.
Rodríguez té les expectatives posades en el Consell de Ministres Extraordinari d'avui per acabar d'ultimar com s'ha d'abordar la situació. Des del sindicat ja han posat sobre la taula en quina línia han d'anar les mesures aprovades. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
S'han
mirar de la prestació de desocupació, hem de mirar que la mesura tingui, bueno, allò que van fer amb la crisi el 2010, de que el comptador estigui a zero. O sigui, si n'hi ha una prestació de desocupació que cobri algun treballador, que això, el comptador torni a estar a zero, no? Però mm-hmm. també ha d'haver-hi mesures per a autònoms, no? Ha d'haver-hi mesures també per les empreses que es vegin afectats i de més, i que ja s'estan proposant, eh? El que passa és que hem de prendre aquesta decisió.
En tot cas, Rodríguez insisteix que totes les mesures que es prenguin han de tenir un caràcter temporal i excepcional per evitar possibles picaresques.
I de moment el coronavirus és un pèl més contagiós que la grip i el 80% dels infectats solen tenir un quadre mèdic lleu. No està causant especial incidència ni en embarassades ni en nadons. Els col·lectius vulnerables que ja pateixen diabetis o malalties respiratòries o cardíaques són els que poden patir les pitjors conseqüències. Enfront al desconeixement de la malaltia, prudència, informació i no caure en l'alarmisme.
Davant les imatges de supermercats buidats, paga la pena canviar alguns hàbits i fixar-se en detalls que ens poden tranquil·litzar, que no cal cap gel especial per rentar-se les mans, l'aigua amb sabó és perfecta si ho fem un parell de minuts passant per totes les zones, o tossir contra el colze en lloc de la mà. La doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, explica al programa El Cafè d'on ve el coronavirus.
Els coronavirus són uns virus que són de procedència animal. I llavors, bueno, cada vegada més ens està passant amb aquesta malaltia i amb altres, doncs, que invadim els circuits per on circulen els coronavirus i de manera accidental l'home entra en contacte amb els animals i amb aquest virus. El virus pot fer una mutació que s'adapta al nou hoste que som nosaltres en aquest cas.
A quina malaltia que ja coneixem s'assembla més?
La malaltia que més s'assembla al coronavirus, el que tenim ara, que tenim molt per la mà, és la grip. És un virus que es transmet, doncs, pel contacte directe amb la persona malalta, especialment amb les secrecions respiratòries, eh? La gent quan tus, no? Si no es posa la mà, no? O el braç davant de la boca, doncs aquestes gotetes que emeten són les possibles transmissores del virus. I doncs, també és veritat, doncs, que a través de, si tu tens la mà bruta, doncs, de petites gotetes de saliva i toques una superfície, doncs pots encomanar una altra persona, però el virus fora del cos és mort.
Quina distància de seguretat s'ha de deixar amb el malalt?
Ho transmet realment amb les gotes respiratòries que tu exhales quan el tossir, l'estornudar, no? I aquestes gotes sabem que poden arribar, doncs, fins a un metro i mig, que seria la distància que si tu estàs amb una persona que està malalta, estossegant i així, hauries de deixar, doncs, de distància prudencial per evitar que aquestes gotetes t'arribin fins a tu.
I què vol dir ser contacte d'algú que està infectat?
Vol dir que passes estona, no? Estona vol dir no un contacte en què et saludes un moment, sinó que passes una estona, amb una estona llarga, dins d'una habitació tancada, sense ventilació, per exemple. Si contacte al carrer segurament és molt més difícil, molt més poc prudent, no? Menys contacte al carrer que si treballes a la mateixa oficina dins d'una habitació de 2 metres quadrats, no? Quan més aire hi ha entre mitges és més difícil que aquestes gotetes t'arribin fins a tu i et puguin encomanar.
Si no us trobeu bé i heu estat contacte, no aneu al CAP. Truqueu al 061 i que vinguin a casa.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I ara és moment de parlar-vos d'Agnès Armengol, que va néixer a Sabadell el 1852, on va morir a l'edat de 82 anys, el 30 de gener de 1934. També és coneguda amb el cognom del seu marit com a Agnès Armengol de Badia i va destacar la faceta d'escriptora, pianista i catalanista. En aquest sentit, va ser una de les impulsores de la presència femenina en aquest moviment i va ser la responsable de la bandera del catalanisme que Francesc Macià va enarbolar des del balcó durant la proclamació de la República de 1931. Repassem la biografia de la sabadellenca en aquest reportatge del Pere Gallifà amb el muntatge de Toni González i la col·laboració de l'historiador Arnau Berenguer.
Agnès Armengol era filla del tèxtil, però de la banda dels fabricants. Va rebre una bona formació tant a les Escolàpies de Sabadell com posteriorment a Barcelona i també a la localitat occitana de Castres, on ja destacava com a escriptora. A la seva tornada ja va començar a preocupar-se per salvaguardar la cultura catalana i ho va fer copiant les cançons i poemes de tradició oral que li cantava la seva àvia. Les va entregar al seu mestre de poètica catalana, Pelai Bris, que les va incloure a la seva obra Cançons de la Terra. Tanmateix, Armengol també va destacar per la seva producció poètica, com detalla l'historiador sabadellenc Arnau Berenguer, autor de la pàgina web historiasabadell.com.
Va publicar diversos poemes i escrits en defensa de la llengua i cultura catalana a la revista Lo Catalanista, a la revista de Sabadell i a la Llumanera de Nova York. Entre les seves obres més importants serien la primera poesia que va escriure seria El Manant de Catalunya, el 1874, després Poemari, un poemari de Cant a la Senyera, per l'Orfeó de Sabadell, després el poema Rosari Antic, recull de la vida i costums i tradicions de Catalunya, i també va recuperar les danses de Castellterçol.
Armengol també componia música i les seves peces van quedar recollides a l'obra Sospirs, una obra premiada en un concurs musical de Chicago. També era reconeguda com a pianista. Fins aquí el vessant més conegut d'Agnès Armengol, però la sabadellenca també és la responsable de la històrica bandera catalanista confeccionada a principis del segle XX. De fet, Armengol va sorprendre la Unió Catalanista amb la proposta, una subscripció popular només per a dones per fer una senyera per la història.
També és interessant pel tema de la seva col·laboració amb el moviment catalanista, que va ser una... Ella no podia participar al moviment catalanista perquè era dona i en aquell moment no podia. I després de les bases de Manresa es va encarregar de recollir diners per fer com un símbol del moviment catalanista i va recollir diners per fer una bandera catalana amb un orla amb un Sant Jordi.
La subscripció va arrencar el dia de Sant Jordi de 1900 i al cap de 3 anys ja havia recollit més de 6.000 pessetes. El domàs es va poder confeccionar aquell mateix any.
Vam encarregar Alexandre de Riquer, que dissenya la bandera, i la presenten a Poblet el 1903. Aquesta bandera, per això, amb el cop d'estat de Primo de Rivera, l'han d'amagar i no la torna a presentar el 1931, quan Macià s'ha sortit al balcó de la Generalitat i l'ensenya, que després es converteix en un símbol també del republicanisme, perquè el moviment catalanista era bastant, als seus inicis era bastant conservador. I així Macià també la fa seva i la transforma en un símbol també republicà d'esquerra.
Després de la Guerra Civil, la bandera va tornar a ser amagada i se li va perdre la pista fins als anys 60. La realitat supera la ficció, ja ho sabem. Doncs bé, un monjo de Montserrat va descobrir una targeta adreçada al Pere Abat, a partir de la qual es va poder reconstruir la història de la bandera. Una família de Vilanova i la Geltrú, que vivia a Barcelona, van ser responsables d'amagar-la en una falsa paret del seu pis a la Rambla de Catalunya. Núria Pasqual era la filla de la família i va ser l'encarregada de prendre el relleu als seus pares i va mantenir oculta la bandera quan es va traslladar amb la seva germana al carrer Roger de Flor. Segons la investigació de l'historiador Jordi Finestres, durant un escorcoll policial, una de les germanes va fer veure que estava malalta i van amagar la bandera sota el matalàs. D'aquesta manera van aconseguir que els agents no la trobessin. Posteriorment, la van tornar al monestir de Montserrat, on no va ser exhibida fins al 1982. Encara es pot veure al museu i també en exposicions itinerants.
Sobretot per haver recopilat doncs això, la tradició oral catalana, que no estava escrita, ella la va recopilar.
Armengol va morir a l'edat de 82 anys i el seu enterrament va ser una mostra massiva de dol popular. Disposa d'un carrer amb el seu nom a la Creu Alta i d'un col·legi públic a Can Roqueta.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Doncs fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Ara arriba l'Hotel Suís, també molt marcat per la incidència del coronavirus en el món de l'esport. Tota la informació d'aquí a uns segons amb el Pau Vitorí. Adeu.
Punt FM.